Bon dia i benvinguts a una tertúlia especial que els ofereix avui Cuncat.cat amb motiu de la Setmana contra la Pobresa i l'Exclusió Social. Avui volem tractar un tema que afecta molt la nostra ciutat i és la crisi de l'habitatge i les conseqüències socials que té per al nostre municipi. Per parlar d'aquest tema hem convidat dues persones, en Julià Mestieri, membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca, i també el regidor d'habitatge, Raül Granger, dues persones que ens acompanyen en aquests moments en el set de 4.cat, i els agraïm que hagin vingut a aquesta primera hora del matí per tractar aquests temes. Molt bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, els demanaria que féssim un balanç de quina és la situació que està vivint Sant Cugat en el món de l'habitatge, quines conseqüències socials estem veient al nostre municipi i, sobretot, que diguin si aquestes conseqüències es poden mesurar numèricament, és a dir, si tenim dades concretes de quants casos de desnonament està patint el nostre municipi i si hi ha hagut algun cas també de dació en pagament, que és una de les reivindicacions que es fa des de diversos àmbits per intentar solucionar aquesta crisi que també patim al nostre municipi arran de l'actual context econòmic. En tot cas, que comenci el membre de la plataforma Afectats per la Hipoteca i després ja parlarà també el regidor. Molt bon dia.
Bon dia. Doncs a veure, una mica en base a l'experiència que tenim acumulada a la plataforma, no?, dir que a nivell previ, abans de la crisi, Sant Cugat ja era una ciutat que té un model de ciutat que no és una ciutat barata, no és Cerdanyola, no és Rubí, no és Badia, no? Aleshores, ja endèmicament els preus de la vivenda de Sant Cugat sempre havien sigut doncs, més cars de la mitja, ha fet bé ser la segona ciutat més cara de l'estat espanyol després de Donosti. Aleshores, ja senta un marc en el qual els problemes de l'habitatge doncs, ja tenen una casuística especial i amb un context de crisi doncs, més agreujada encara, no? Des de la nostra experiència el que trobem és que realment sí que hi ha un problema de falta de vivenda assequible, diguem-ne per les famílies amb pocs recursos. Vivenda, Sant Cugat n'hi ha molta que està buida, bueno, aquí hi ha una discussió, no? Sobre si està buida o no està buida, podríem debatre, però el que sí que és cert és que les famílies amb pocs recursos, les famílies fins i tot per sobre del llindar de la pobresa, tenen problemes per accedir a aquest bé de primera necessitat, diguem-ne en el que seria el mercat lliure, no? En el mercat de privat. Amb la crisi, aquest és un problema que s'ha accentuat, no? I la nostra impressió com a plataforma és que les opcions que hi ha en el mercat protegit, és a dir, els serveis que ofereix l'Ajuntament per garantir aquest accés a un bé de primera necessitat, que és la vivenda, doncs també s'estan quedant curts, no? Aleshores, bueno, suposo que ja anirem parlant després al llarg del debat, però una miqueta fer aquest diagnòstic de dir ciutat, aquesta és una ciutat que ja era difícil d'entrada, amb la crisi és pitjor i nosaltres palpem una falta de recursos per cobrir aquesta necessitat de vivenda.
Raül Granger, una primera anàlisi de quina és la situació del sector immobiliari, sobretot les conseqüències socials que està tenint aquesta crisi econòmica i també aquests preus elevats.
Ja, Sant Cugat és un model de ciutat, no?, que ha estat i és un model d'èxit, no?, i la demostració d'això és que té els preus molt elevats. Els preus de l'habitatge no els fixa l'Ajuntament, sinó que els fixa doncs, el mateix mercat. Hi ha molta més gent que vol vindre a viure aquí a Sant Cugat de l'oferta que hi ha d'habitatge, i això fa que pugin els preus. Per aquí, doncs és la fotografia clara, no? Aleshores, des del 2008-2009 ens trobem en un context de crisi, doncs que fa doncs que moltes famílies d'aquí a Sant Cugat doncs es troben en una situació doncs d'empitjorament doncs de la seva situació econòmica, de més mancança de recursos i tal. I per tant això s'ha posat més en contrast, no? Aleshores, com a ajuntament, doncs en el mercat lliure doncs pràcticament no hi podem intervindre, no? Aleshores, què fem? Doncs des de ja fa molts anys doncs hem procurat doncs fer una política d'habitatge públic doncs que sigui doncs força contundent i visible. I d'aquesta manera, doncs, en aquests moments doncs, tenim pràcticament 1.800 habitatges públics fets per l'empresa pública d'habitatge, que és Promusa, que és 100% capital de l'Ajuntament, i on en el seu Consell d'Administració i són tots els partits representats en el ple municipal, més un representant de la Federació d'Associacions de Veïns. No? Aleshores, s'ha procurat fer una política d'habitatge el més accessible possible per tothom. Fins en un context abans doncs es feia habitatge de venda o de compra, depèn del cantó on es miri, i ja fa un temps doncs, que s'ha virat absolutament doncs, cap a l'habitatge de lloguer. No? Aleshores ens trobem en un context que ens és molt difícil fer allò que volem fer i que necessita el mercat, que és habitatge de lloguer. Per què? Doncs perquè necessitem diners per fer-los i aquests diners una empresa pública d'habitatge, un ajuntament, només el podem obtindre per dues vies. Un, per finançament de les entitats financeres i dos, per les subvencions que l'Estat doncs subvenciona directament a l'habitatge de lloguer. Tant una com l'altre estan a zero. Aleshores doncs, hem hagut de fer doncs, en fi, molts invents per intentar suplir aquestes mancances, no? I a partir d'aquí, doncs, ho explicaré ja més tard, doncs, intentem fer allò que evidentment que es necessita i que molt bé deia en Julià, necessitem habitatge de lloguer i assequible. De moment el lloguer que tenim nosaltres està entre els 200 i 500 euros. Per tant, entenem que de moment donem cobertura a una demanda que hi ha aquí a Sant Cugat i que pel nivell socioeconòmic de Sant Cugat doncs, anem cobrint no, les necessitats. Evidentment que hi ha una necessitat i que la detectem perfectament, això acabo, de lloguer de 100, entre 150 i 200 euros, que hem d'anar i abastir-lo, lògicament.
Casos de desnonament a Sant Cugat, quants n'hi ha? I si s'ha hagut de negociar amb l'entitat bancària per buscar una solució, s'ha arribat en algun cas a la dació en pagament? Ara revisant notícies que ofereix Cugat.cat, havíem trobat alguna de la plataforma que deia que s'havia arribat a un acord amb l'entitat bancària per arribar a un cas de poder fer aquesta dació en pagament. No sé si tenen xifres perquè puguem il·lustrar quina és la situació del municipi, perquè es parla molt d'aquesta situació, però a vegades xifres com aquestes serveixen també perquè la gent se'n faci una idea. No sé si des de la plataforma tenen calculat exactament quants casos reben, una altra cosa els que n'hi hagi.
Nosaltres rebre casos, d'aquí poc farà un any que existim, i tenim una mitjana d'una família per setmana, més o menys. Ara, no és significatiu perquè evidentment no tot el gruix de la població coneix la plataforma, no tothom que la coneix bé, no és significatiu, no? Un dels problemes que hi ha, jo crec, per aquesta pregunta, és que l'únic ens que té aquestes dades són els bancs, i els bancs no les donen, amb la qual cosa, i si les donen, jo personalment tampoc me les creuria, no? Aleshores, clar, és una pregunta molt difícil respondre, no entendre. Dacions en pagament, a la plataforma, n'hem aconseguit aquí Sant Cugat 5 o 6, amb els diversos formats, si compra-venta, condonacions parcials, diversos formats, però, per exemple, una de les coses que nosaltres sempre posem molt de relleu, no, és que arrel de la pressió a l'entitat amb la que més ens hem centrat com a plataforma els últims dos anys, que és Catalunya Caixa, que era segurament la més nefasta a nivell de Principat, hem aconseguit que aquesta entitat canvi el seu protocol en situacions d'impagament, hem aconseguit que aquesta entitat ampliï els marcs del Reial Decret, del Decret de Guindos, amb la qual cosa hi ha més famílies que hi entren, i s'han aconseguit casos de dació en pagament segur gràcies a aquesta acció sense que la gent hagi hagut de passar ni per la plataforma, ni per serveis socials, o ni per enlloc, no? Diguem-ne. Que aquesta acció política i social que es fa des de la PA també és molt difícil de mesurar, no només són els casos que aconseguim com a plataforma.
Raül Granger, no sé si tenen persones que els arriben a l'Ajuntament amb una situació de desnonament amenaçant-los i que truquen a la porta del consistori per demanar ajut, per veure què poden fer en una situació en què algú els vol fer fora de casa seva.
Sí, per una persona que ens estigui escoltant doncs, i que no està dins d'aquest món, li semblarà increïble, això mateix que deia en Julià, que estic absolutament d'acord, i que ens passa. Nosaltres ens és molt difícil accedir a les dades de desnonaments o de processos judicials, perquè hi ha molt de confusió amb els termes. Desnonar és treure una persona que estava en lloguer. I una execució hipotecària és quan es pot fer dació en pagament perquè és quan hi ha un pis de propietat. Són coses i casos diferents. Les persones que les desnonen i estan de lloguer, lògicament no pot haver-hi dació en pagament perquè no hi ha res. I són casos també molt, molt crusos en què s'ha d'actuar. Nosaltres, des de serveis socials, hem fet dues coses. Primer, fer un conveni amb el Col·legi de Procuradors per tal de que ells, que són els que estan a l'inici de tots els processos judicials, ens ho diguin i li comuniquin a les persones que estan en vies d'aquest procés i diguin, escolta, si estàs amb problemes, sàpigues que hi ha els serveis socials que et poden ajudar a pal·liar aquesta situació econòmica per tal de que no arribis o amb aquest llançament o amb aquest desnonament, no? I nosaltres també rebre informació de quants processos hi ha, perquè si no, no tenim aquesta informació. Els serveis socials, en aquests moments, estem atenent a 1.053 famílies, no que estiguin en procés de desnonament, de que si no les atenguéssim, arribarien a aquest tipus de procés. És a dir, estem pagant rebuts de llum, rebuts d'aigua, rebuts d'escola, és a dir, es fa una anàlisi de la situació d'aquella família i s'intenta pal·liar d'alguna manera perquè no s'arribi a lo més bàsic, que és a perdre la vivenda.
Que consti també que des de Cugat.cat hem demanat moltes vegades aquestes dades, no, no. I que Vaja, és, no, impossible, és impossible que algú passi un document dient de, doncs mira, hi ha tants casos, tantes persones han hagut de marxar de casa, hi ha hagut tantes solucions a través del banc.
Tot i així, el que sí que està clar, i crec que s'ha de dir, és que a Sant Cugat sí que hi ha desnonaments de, per impagament d'hipoteca. Hi han hagut, veu publicades de 41 plusvalues que s'has de pagar un període, crec que eren de 3 o 4 mesos, amb vivenda, o sigui, en primera vivenda, això el 2012, estem al 13, hi havia un període abans també, vull dir, que hi ha desnonaments a Sant Cugat, vull dir que, no, que a vegades sembla, sí, però no acaben de ser desnonaments, perquè clar, Sant Cugat ets diferent, no? No, Sant Cugat hi ha desnonaments.
Una cosa, per tancar aquest bloc de balanç de com estem, qui és el responsable d'aquesta situació? El poder polític, el poder econòmic, és a dir, els bancs, o els ciutadans que han estirat més el braç que la màniga? Perquè depèn del sector que consultes, sempre hi ha qui diu, home, doncs els ciutadans que en el seu moment van agafar una hipoteca a tants anys amb unes quantitats tan elevades també són responsables d'aquesta situació. Què consideren vostès des de les experiències que viuen un com a regidor, l'altre com a membre d'una plataforma activa en aquest sector? No, escolti'm, autogestió dels torns, no?
A veure, això ha estat una situació, diguem-ne, que ha estat molt induïda. És a dir, des d'un govern, no municipal, evidentment, no? Des d'un govern de l'Estat, doncs si tu doncs, estàs fent polítiques de desgravació de l'habitatge, doncs estàs promovent que la gent es compri habitatge. Si no desgraves el lloguer i desgraves la compra, doncs evidentment estàs promovent una situació. Si fas determinades lleis del sòl, doncs estàs promovent una situació. I evidentment, si fas que bona part de la teva economia depengui d'un únic sector de creixement molt ràpid i molt fàcil, doncs aleshores evidentment estàs provocant una situació d'alt risc, com així succeint. Caldria recordar que a l'any 2008, és a dir, el darrer any, diguem-ne, de les vaques grosses, a l'Estat espanyol hi havia un 13% d'atur. En plenes vaques grosses, eh? Hi havia un 13% d'atur, que és l'atur que en aquests moments hi ha, doncs, a França o a Anglaterra. En plena crisi, a França estan fent retallades i tenen un 13% d'atur. Aleshores, algú s'hauria de preguntar quina estructura econòmica té l'Estat espanyol, que fins i tot en èpoques grasses hi ha atur i, per exemple, sorgeixen termes, que en aquells moments us en recordeu, del mileurisme. Hi ha persones que tenien sous molt baixos i absoluta precarietat en una època en què els beneficis de, tant de les empreses com de les administracions eren grandiosos. Per tant, aquí hi ha hagut, diguem-ne, independentment d'on sorgeix aquesta crisi, que sorgeix d'una falta de regulació del sistema financer, independentment d'això, doncs hi ha hagut, diguem-ne, una manca de planificació de quina ha de ser l'estructura econòmica perquè doni riquesa al país, no?
Julià, qui és el responsable? El poder econòmic, jo, el polític o una part de la ciutadania que potser estirat més al braç?
El fil de la pregunta, jo crec que des de la plataforma almenys la postura que defensem és que hi ha una corresponsabilitat a totes les parts, però no és una corresponsabilitat igual com estan dient ara els membres del PP, que aquests últims ja estan dient, no?, que els responsables són la gent que va firmar perquè sabia que estava firmant. És mentida que la gent sapigués que estava firmant, vull dir, són els textos de les hipoteques que es firmen, ni els advocats els entenen, molt menys un paleta o un immigrant que prou feines parla el català, no? Qui ha tingut més responsabilitat aquí? Doncs poder econòmic i poder polític. És evident, el tema dels bancs, jo crec que no cal entrar-hi, és evident que tenen una gran responsabilitat, s'han fet d'or durant les vaques grasses, ara estem pagant entre tots les seves pèrdues i la seva avarícia, però jo crec que també hi ha una part de responsabilitat política que és molt important, més que res perquè són els mateixos ens polítics que ara estan intentant solucionar el que hi ha i fan propostes més o menys efectives en funció de qui són, no? I resulta que els que es van tenir més responsabilitat en crear aquesta bombolla immobiliària són els que estan posant les mesures més tèbies i estan posant els pals a les rodes a les mesures que proposem la societat civil per tal de solucionar aquest problema, no? Aleshores, cal parlar de la llei de liberalització del sòl que va firmar l'Aznar i cal parlar del seguit de mesures per impulsar aquesta bombolla que van aprovar tots els partits de la dreta de l'arc parlamentari amb el suport tant a l'Estat espanyol com aquí a la comunitat autònoma. És a dir, jo crec que pràcticament tot l'estament polític és corresponsable d'aquesta situació.
Han fet referència a algunes de les mesures que s'estan prenent a Sant Cugat des de l'àmbit local per intentar apaivagar la situació crítica que es pot viure en diversos sectors del municipi. Jo me n'he apuntat unes quantes perquè les puguem explicar també a la ciutadania, perquè també hi ha hagut una referència que a vegades la gent no sap que la plataforma està treballant, o per exemple vostès des de l'Ajuntament a vegades s'han d'assabentar a través d'altres canals que hi ha gent afectada i que els han de venir a trucar a la porta. Per exemple, un dels temes que m'agradaria tractar i que expliquessin a la ciutadania, les plusvàlues. S'han portat al ple municipal plusvàlues en casos de desnonaments, dació en pagament o compra-venda per liquidació del deute hipotecari. Què és una plusvàlua, per explicar-ho, perquè tampoc és un tema senzill per explicar a la població, i què s'està intentant fer des del consistori per intentar ajudar persones que es trobin en aquesta situació? Qui dels dos ho vol explicar?
És igual, ho faig jo.
Va, i després que completi el regidor.
Les plusvàlues és un impost que cobra l'Ajuntament per imperatiu legal de l'Estat, que bàsicament ve a gravar el que se suposa que una persona obté de benefici pel fet d'haver estat propietari durant un temps d'un bé immoble. És a dir, tu compres un pis, se suposa que si ets propietari durant 10 anys, no? Durant aquests 10 anys aquest pis puja de valor, aquesta pujada, quan tu vens, t'emportes un benefici, no? I la plusvàlua és un impost que ve a gravar aquesta diferència, no? Que és evident que és un impost que està desfasat i descontextualitzat perquè respon a una realitat que ja no és real. Està, i el que ens estem trobant és que quan la gent fa una dació en pagament, una compra-venta, el que sigui, perquè no pot fer front a la hipoteca i s'ha de treure sobre el pis, se'ls grava aquest impost com si estiguessin especulant. I no estan especulant, sinó que tenen necessitat, una insolvència sobrevinguda, que amb prou feines poden pagar, amb prou feines amb la venda que estan fent liquiden tot el deute i a sobre han de pagar un impost que doncs, és una clatellada, que pot anar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 euros, que per una família que està al llindar de la pobresa o que està per sota al llindar de la pobresa, evidentment és impagable.
Cornut i pagar el beure, quan algú es troba en aquesta situació?
Doncs sí. Doncs sí.
Per dir una frase
clar i català, no? És així, era una situació, bueno, absolutament injusta i malgrat doncs estem doncs en una situació en què l'Ajuntament té una mancança d'ingressos importants i ens anem sortint, doncs bueno, vam creure, o això ho vam aprovar per al ple, absolutament amb la unanimitat de tots els partits, doncs que aquest impost no el podíem cobrar, no era just que l'Ajuntament cobrés una taxa amb unes persones que es trobaven en aquesta situació, no? A més, hi ha una figura dins la legislació de la llei de règim local que parla de que l'administració no es pot enriquir il·lícitament, no? I jo crec que no, que aquesta figura doncs és perfectament aplicable en aquesta situació. El ple municipal doncs ho va solventar i en aquests moments aquí doncs no es cobra la plusvàlua, a part de moltes altres mesures que hem anat fent per resoldre aquest tema.
Sí, sobre aquesta moció, si em permets, per fer una mica polèmica, he de dir que des de la plataforma hem tingut la sensació, no, que des de l'equip de govern, si bé quan hi ha la pressió sí que respon, jo crec que això és una cosa que vam dir a la primera reunió de la taula d'habitatge, que va quedar un pou mort, ho vam dir, ningú ho va recollir, vam enviar una moció a tots els grups parlamentaris perquè ho pogués recollir, només van respondre CUP Iniciativa, que ho van presentar. Les esmenes que es van fer durant el procés van desvirtuar totalment la proposta de moció que fèiem des de la plataforma i, malgrat el nucli, que sí que era el nucli, que era el tema de les plusvàlues, nosaltres, respecte al que proposàvem, trobem que està molt, molt acotat, no? Perquè, per exemple, es va afegir una clàusula que era només es suspendrà el pagament fins al 2013, que no vol dir que es deixin de cobrar, aquelles persones que ho demanin. Quin sentit té posar que només la gent que ho demani? Nosaltres el que dèiem és que tothom que estigués en una situació d'impossibilitat de pagament i que, per tant, és evident que no podran pagar aquesta plusvàlua, no calgués que fes el tràmit de demanar-ho, perquè el moment en què no fan el tràmit i es liquida aquest impost des de l'oficina d'impostos, aquest pagament ja l'hauran de fer, encara que quan rebin la notificació, vagin a serveis socials, tal, ja fan tard, no? Aleshores, sí que és un pas endavant, però clar, almenys al nostre entendre no respon a una solució del problema de tothom. Nosaltres com a plataforma sí, perquè la gent amb qui treballem doncs ja l'informem, no? Des del principi diem, vés a serveis socials que et facin un seguiment, etc. Però no soluciona el problema de tothom el fet d'afegir aquestes clàusules. Des de la plataforma no entenem per què aquest voler limitar o aquest intentar reduir el nombre de gent que s'hi pot acollir. No ho sé, crec que contribueix molt a invisibilitzar aquesta situació, que és un dels problemes que tenim i que a més ho hem parlat moltes vegades. El problema és que està molt invisibilitzat. Aquest tipus de modificacions que va fer el grup de Convergència i Unió contribueix a invisibilitzar el problema. Des de la plataforma és una de les coses que no vam entendre, que sí que és cert que és un pas endavant, però, carai, sempre hi ha aquest punt, però, i no. Està tots els passos són en petits peros, no?
És que, malauradament, diguem-ne, que la legislació i el fer coses des de l'administració no va al mateix ritme que, diguem-ne, la societat civil o la mateixa voluntat de vegades de l'equip de govern. Per exemple, això que em deies, des de fora tu planteges així i clar, dius, ostres, és absolutament il·lògic. Però ara t'explico per què. Per què passa que s'ha de demanar? Doncs com que no tenim accés a les dades, nosaltres no tenim manera de saber si hi ha algú que ha fet aquesta dació en pagament, I li hem de bonificar una cosa que no sabem si existeix. Per tant, si no ens ho demanen, com que nosaltres no podem accedir amb aquestes dades, com a administració, tenim l'obligació de dir hem de crear seguretat jurídica. Perquè si no, algú podria dir a l'administració, escolta, jo vaig fer una dació en pagament i a mi no m'ho han, liquidat, no? Clar, si l'administració no ho sabia, no li podia liquidar. Però si tenim l'obligació, encara que no ho sapiguem, podria demandar a l'administració, entens?
Pues l'administració qui liquida, l'administració sí que ho sap.
No podem doncs saber. Si pot haver algun desnonament, a tot això, a més, aquí a Sant Cugat no tenim jutjats. Tot això es fa als jutjats de Rubí o inclús a Terrassa. És un afegit. És a dir, hem de buscar les garanties màximes per tal de que legalment també l'administració, per sobre tenim tot un volum de legislació molt garantista que fa que tots els passos que es fan doncs siguin lents i a vegades incomprensibles. I jo ho entenc, no? Però el cert és que qui es trobi en aquesta situació a Sant Cugat no pagarà la plusvàlua.
Ha d'avisar, però.
Sí,
ha de comunicar.
Sí.
Per tant, persona que s'hi trobi...
Ha de saber que pot no pagar-la.
Exacte. Aleshores, el nostre esforç està en fer estendre la població, però, que tothom sàpiga que si es troba en aquesta situació no pagarà la plusvàlua.
Si em permets, qui va introduir això a la moció no va ser Grup de Convergència i Unió, sinó que va ser CUP Iniciativa. Vull dir que, bueno, no sé, és igual, crec que si entrem en aquest debat el Pep ens mata.
No, sí, està bé. A més, també nosaltres intentem des d'aquesta setmana contra la pobresa i l'exclusió social fer aquesta trobada amb membres de la plataforma i també de l'Ajuntament perquè floreixin aquests debats i sobretot que la gent que es trobi en aquesta situació sàpiga que pot recórrer, almenys ara ho ha d'avisar, veurem si en el futur es pot corregir.
Jo, per part nostra, el que sí puc assegurar i jo com a regidor d'habitatge, que intentem fugir absolutament de fer-ne debats polítics d'això i entrar molt amb aquest joc, no? Hem d'anar, diguem-ne, a cobrir les necessitats d'un sector de població que està en una situació doncs, molt delicada i jo intento, i com a equip de govern també ho fem, doncs intentar això, no traslladar-ho, diguem-ne, cap a l'àmbit de les estratègies i les tàctiques polítiques, no?
Promussa, hi ha hagut també referències al principi del programa. Què s'ha de fer amb l'empresa municipal d'habitatge per adequar aquest organisme del nostre municipi a l'actual situació? Què es pot fer des d'aquesta empresa per intentar donar sortida a persones que es trobin amb moltes dificultats per accedir a un pis al nostre municipi? Hi ha hagut referències? No sé si tenen punts de vista diferents sobre què cal fer amb aquesta empresa.
A veure, jo, per començar a dir, no?, que has dit ja abans, no hi ha 1.800 habitatges, tal, que Promussa fa habitatge de lliure protegit, de venda protegida i lliure. Diguem-ne, aquests 1.800 entenc que són tots els habitatges.
Lliure no en fem, Habitatge lliure no en fem.
Habitatge que no, lliure, que no està protegit, que no té...
No.
Bueno, doncs a nosaltres ara ens arriba gent.
No.
Bueno, és igual.
No. Què fer? No, estiguen segur, Vale. No n'hem fet,
Què fem Promussa? Jo, bueno, a part el que pensem és que cal donar una solució habitacional, una cosa que va dir Càritas a la taula per l'habitatge, la solució habitacional per les famílies de Sant Cugat, és només de 100 euros al mes per poder, diguem-ne, accedir a aquest bé de primera necessitat. Si Promussa pot solucionar-ho, perfecte. Si no, des de la Pau tenim bastant clar, i és un lema històric, gent sense casa i casa sense gent no s'entén. Sant Cugat, hi ha molts pisos buits, jo no sé si cal construir més o no, el que no pot ser és que hi hagi pisos buits i gent sense casa. Aleshores, la solució és construir, és no construir, és la que sigui, diguem-ne, i aquí nosaltres no ens hi fiquem, el que és evident és que hi ha pisos buits i gent que no pot accedir a la vivenda. I això, vist des de tots els punts de vista, és un sense sentit, no? Es veus mesures com la que estan fent a Andalusia o estan fent a llocs, aleshores, sembla que és possible, no? I on no és possible, la PAC actua, i per exemple el que s'ha fet aquesta setmana a Sabadell, doncs hi ha bancs que tenen blocs de pisos buits, doncs són blocs que si l'administració no arriba a donar-los a la gent, doncs la PAL els obre i ja està, i abans blocs de bancs ocupats que gent al carrer.
Raül Granger, hi ha hagut alguna referència abans quan ha fet la primera intervenció, però paper de Promussa en aquesta situació.
Sí, el primer que he de dir que Promussa no té cap pis buit. És a dir, aquí a Sant Cugat no tenim cap habitatge públic buit. És a dir, tenim 6 o 7 per emergències socials, que a vegades succeeixen temes de violència, casuístiques de famílies concretes, doncs que necessitem un pis i tenim aquest marge, però punt. La resta, el 98% de l'habitatge públic a Sant Cugat està absolutament ocupat amb totes les seves característiques. Doncs que és lloguer general, que és lloguer per gent gran i lloguer per gent jove. Això està ple. Aleshores, com a ajuntament no podem entrar en un pis que estigui buit, esbotzar la porta i posar-hi una família.
Evidentment.
Val, això ho he d'entendre. Aleshores, què vam fer? Nosaltres ja vam reunir a totes les entitats financeres de Sant Cugat i els hi vam proposar, per una banda, un codi de bones pràctiques, de fer sempre negociació, mediació i deixar un pagament si és el cas, i per l'altra banda, doncs que part del seu habitatge que poguessin estar buit, el poguessin a disposició de l'oficina local d'habitatge i un percentatge d'aquest habitatge per fer-ne doncs, lloguer social, que se'n diu. Lloguer social és aquell que la quota no va més enllà del 25-30% dels ingressos que té la persona. Tant és aquest lloguer que es refereix en Julià de 100 euros, 100 i poc. Tot i així, també dius que nosaltres aquí tenim 9 pisos ocupats amb lloguers d'entre 50 i 100 euros. Tenim famílies pagant 80 euros, són temes doncs, de famílies amb risc d'exclusió i tal. Però jo entenc que tu, Julià, el que dius és una oferta més gran i més general.
Perquè hi ha més de 8 o 9 famílies a Sant Cugat que ho necessiten.
Sí, evidentment. No? Però per això necessitem recursos. Aleshores, vam fer aquesta, es devien proposar aquesta solució dels bancs, doncs que part d'aquest habitatge buit que tenien, doncs el posessin a disposició nostra, per tal de fer aquest lloguer social que necessitem. Doncs bé, la resposta ha estat negativa.
Els mateixos bancs que hem salvat amb els nostres diners?
Els mateixos, sí. Els mateixos, tot i així, i no vull posar tothom al mateix sac, doncs hi ha hagut una entitat, que és Caixa Pensions, que s'ha implicat més. Caixa Pensions, doncs, primer ens va donar la hipoteca per finalitzar les obres dels habitatges de Francesc Macià, els que vam donar les claus doncs, dissabte passat, i per altra banda ens ha ofert per casos doncs, puntuals doncs, un reguitzell d'habitatges mitjançant l'obra social a lloguer just. Però això sí, no en tenen aquí a Sant Cugat. Les entitats bancàries, primera, diuen que aquí a Sant Cugat tenen molts pocs pisos buits i que al contrari, això és el que diuen, al contrari del que succeeix en altres llocs, ells saben doncs, que en un període relativament raonable de temps o els lloguen o els venen. Però aquí tampoc ha baixat tant, ha baixat, però en relació a altres llocs, doncs no. I que, per tant, que si fan algun acord, doncs ho faran doncs, o bé amb l'Estat o bé doncs, amb el govern de la Generalitat. No?
Clar, jo una mica, quan vam veure aquesta reunió que vau fer amb les entitats bancàries, a Plataforma ens vam riure una estona, diguem-ne, perquè, clar, encara que sigueu l'Ajuntament, tu vas a les entitats bancàries, són els monstres que són, els dius, us faria res donar-nos uns pisos perquè podem posar el lloguer social? Diuen, no, home, previsible, com a mínim previsible, no?
Ho hem d'intentar.
Com a Ajuntament. Ho hem d'intentar. Aquí la qüestió que estic plantejant és, s'ha d'intentar, evidentment, i si no, s'ha de seguir intentant amb altres formes. Si algú hem après amb la Plataforma és que els bancs no atenen a bones mesures, atenen a pressions. Aleshores, jo crec que si com a Plataforma estem aconseguint pressionar els bancs perquè cedeixin, com a Ajuntament heu de tenir més recursos per poder pressionar els bancs perquè cedeixin aquests recursos, sigui amb la forma que sigui, sigui en canviar la política en els casos d'execució i situacions d'impagament, sigui amb els blocs buits que en tenen, que ho hem investigat i n'hi ha blocs encès, tancats, o blocs mig ocupats, o blocs de 40 vivendes amb 4 o 5 famílies dins, i els altres doncs buits, n'hi ha. I hi ha el motiu aquest, no?, que sempre dieu, de que no, perquè la propietat va canviant, etc. Però jo crec que qualsevol Sant Cugatenc que passegi per Can Mates o Vullpelleres obre els ulls i diu, hi ha pisos buits a Sant Cugat. Aleshores, cal exercir mesures de pressió. Jo aquí no em ficaré, no em demanen tampoc, no? Però jo crec que sí, com a societat civil ho estem aconseguint, com a ajuntament hauríeu de poder trobar aquestes fórmules. A mi se m'acut, per exemple, les ordenances fiscals es poden gravar els caixers que estan a via pública, no? Doncs potser és una eina de negociació amb els bancs, de dir, si ho veus ordenances fiscals, pujarem això al màxim. I, mira, i si no accepten negociar a canvi d'aquest tipus de mesures, són més diners que hi ha per fer polítiques socials. No sé.
Des de la PAS contempla alguna mena d'ocupació en algun d'aquests blocs que teniu observats o controlats?
A Sant Cugat no, però una dels puntals de la PA, bueno, la PA té tres campanyes, és Stop Desnonaments, que és la campanya d'anar i posar-se a la porta i parar el desnonament, la ILP, i l'obra social, la PA, I l'obra social de Pa consisteix en això, en blocs de pisos buits, de bancs, intervinguts, rescatats entre tots, que estan tancats. Doncs aquests blocs, és immoral que estiguin en aquesta situació, i la Pa actua. Sí, sí, és una de les campanyes, un dels tres eixos d'actuació de la Pa és aquest.
Sí, a veure, un ajuntament com a administració, no podem ser una plataforma de pressió nosaltres. No? El que hem de fer...
Però teniu eines de negociació.
Per això vam cridar a tots els bancs. Ara estem doncs, també en converses amb les companyies de serveis per agafar això que es diu la pobresa energètica. Estem en converses d'ells per veure si podem sortir amb un bon acord en aquest aspecte. No? Però, per altra banda, el que hem de fer, com bé tu dius, és negociar. No, per això hem creat la taula de l'habitatge, per aquestes propostes estar tots al mateix lloc, recollir-les, em sembla raonable el que dius, doncs ho estudiarem. Ara, hi ha la llei i estem subjectes a la llei i nosaltres no podem doncs, ficar-nos en una propietat privada ni molt menys començar a exercir mesures doncs, de tipus coercitiu. El que sí que podem fer és mitjançant les nostres eines, que són ordenances, taxes, etcètera, etcètera, estudiar doncs de que aquestes siguin justes i puguin revertir, no? Però bueno, recollim aquestes problemes.
Però per això exemple, el que s'està fent a Andalusia, per exemple, que s'ha aprovat ara, ha sigut polèmic, però diguem-ne, s'està aplicant i es recorrerà, etc. Però s'està aplicant, no? I és una mesura, em diràs, bueno, no és local, però bueno, aquí...
Però fem un govern autònom.
Aquí al Parlament governeu els mateixos, governa Convergència i Unió. Entenc que si tot el partit té la mateixa sensibilitat, no hauria de ser un problema perquè això es proposés a nivell de Parlament de Catalunya, no?
Això seria a futur, no? Estem parlant d'una situació que ara és molt concreta i jo com a regidor d'habitatge el que he de mesurar és quines eines tinc a la mà, no? Ahir en un debat doncs, que ja vam tindre per això, és que bueno, aquí estem en una situació doncs, on també doncs, les diferents propostes ideològiques hi tenen lloc, no? Però nosaltres com a equip de govern tenim l'obligació d'intentar posar pisos al mercat per l'any que ve, no? I això, malauradament, amb propostes de futur, amb ideologia, no ho puc fer, no? Ho hem de fer d'una altra
manera.
No, però
és una proposta que reverteix en pisos per les famílies.
Que no
sí. És una proposta de gaire ideològic.
És una proposta ideològica que comporta un tràmit llarguíssim, que poden haver-hi moltíssims recursos i que per l'any que ve això no ho tindrem.
Però abans comenceu, abans estarà, perquè si no aquest argument és a perpetu.
Estem a l'Ajuntament, no estem al Parlament. Si estem al Parlament ho podria discutir.
No, esteu al Parlament.
No. Jo soc regidor d'habitatge, jo responc per les polítiques d'habitatge en aquí. Aleshores, mira...
Però el marc d'actuació local està molt limitat i ho sabem...
Miri, ja que ha sortit la conversa i volia parlar, què han de fer la resta d'administracions per intentar solucionar el tema? La trobada era per parlar de quina és la situació de l'habitatge a Sant Cugat, però òbviament Sant Cugat pot arribar on pot arribar, però vostès, un com a membre de la plataforma Afectats per l'Hipoteca i l'altre com a regidor d'habitatge que es troba també amb aquests problemes d'intentar fer habitatge públic, què creuen que han de fer la resta d'administracions, en aquest cas parlem de Generalitat i Govern espanyol, per intentar solucionar aquesta problemàtica? Sé que és molt complex, que tampoc ho solucionarem en 5 minuts, però des dels seus punts de vista, uns i altres, què han de fer per facilitar la feina de, per exemple, els ajuntaments i l'altre per facilitar sortides a les problemàtiques que es troben santcugatencs que no poden arribar a pagar el seu pis i veuen que tenen aquest risc de trobar-se al carrer d'un dia per l'altre.
Sí. Amb els dos darrers plens hem aprovat unes mocions claríssimes. Aquest passat no, l'anterior, vam aprovar la moció pel Fondo Social de Viviendas, no? Que són tot aquest volum de pisos, 6.000 a tot l'Estat, en què no estan dins del banc dolent, per entendre'ns, i aleshores l'Estat el que ha fet és dir als bancs, aquests pisos no els volem nosaltres, els poseu en un fons social per lloguer social, no? I ho han fet de la pitjor manera possible, que és sense passar-ho a les oficines locals d'habitatge, ni als ajuntaments, i gestionant-ho els bancs, ni havent-hi un cens on tothom pugui saber, els administracions i ciutadans, on estan aquests pisos. Aquest va ser un. I l'altre, que va ser en aquest ple passat, sobre el Sareb, que és el banc dolent. És a dir, es rescata amb diners públics a una sèrie d'entitats i aleshores aquests diners públics que serveixen per comprar-los i aquests actius, per tant, que ells els balanç doncs ja els hi surti millor, doncs resulta que no reverteixen en pal·liar en part, no?, part dels dèficits amb lloguer social, sinó que se'n van doncs, a paquets amb fons d'inversió americans, etc etc, per tal de donar rentabilitats de fins al 15% a inversors. Per tant, què poden fer les administracions? Doncs part d'aquests fons de pisos, 100.000 pisos, 100.000 pisos durant aquest any que hi haurà a tot l'Estat, doncs primer territorialitzar-los, que hi hagi un cens públic i posar-los a disposició de les administracions locals.
Julià, demandes que feu a l'al... sí. des de la PA.
Crec que aquestes dues que ha dit el Raül són perfectament assumides per la PA. El Sareb, el banc dolent, és una cosa que és escandalós, és posar el llop a vigilar les gallines, és, o sigui, és increïble. És, el problema ha sigut l'especulació, per tant, amb els pisos que no venem els posem en un fons per especular. És literalment això, és lamentable. A nivell d'administracions, primer el Congrés espanyol aprovar la ILP tal qual i no fer el que estan fent, que és destrossar-la. Ja, la ILP conté tres propostes de mínims. Una és la paralització dels desnonaments, l'altra és la dació en pagament retroactiva des de l'inici de la crisi, perquè si s'aprova ara, totes les famílies que han estat desnonades del principi de la crisi es queden sense res, per tant ha de ser retroactiva, i després regular el lloguer social. Aquestes tres propostes, que des de la PA calia recollir mig milió de firmes, en vam recollir mig milió de firmes, en vam recollir un milió i mig, ha anat al Parlament estatal, es va acceptar tràmit, i ara la tramitació el Partit Popular l'està destrossant. El primer que s'ha de fer és aprovar aquesta iniciativa legislativa popular. El PP a nivell estatal el que està fent és el que diu l'Associació Espanyola de Banca, treu un comunicat dient què s'hauria de fer i el PP ho fa. Ha passat així en els dos reials decrets i és el que està passant en aquesta ILP. Després, quines més coses poden fer? El tema de fomentar i ajudar el tema del lloguer social, que ara sonen veus de que a nivell estatal es retiraran els ajuts a la vivenda protegida. És gravíssim. A nivell parlamentari de la comunitat autònoma, doncs el que comentàvem abans, mesures tipus Andalusia, mesures que estan estudiant altres ajuntaments, com per exemple permetre que els bancs que s'han quedat un pis en una dació en pagament o un desnonament i per exemple no estan pagant les quotes de la comunitat de veïns, que és algo que està passant, doncs que això sembla ser que és motiu per començar un procés d'expropiació, perquè aquest pis el quedi l'Ajuntament per poder-lo oferir el lloguer social. És una cosa que també s'ha d'explorar. I l'altra cosa que s'ha d'explorar a nivell parlamentari, jo crec que és el tema de l'Ofideute, que és una oficina que va engegar, crec que el tripartit, per donar ajuda a tots els temes de deute familiar, entre d'altres, no?
Això existeix,
Això existeix, sí. Això existeix. El que passa és que, com a PA, bueno, hem estat molt en contacte, el que l'Ofideute està desbordadíssima, aleshores tu pots trucar, una persona afectada pot trucar, que et comptabilitzin, i molt poc més. En alguns casos molt concrets, anant per serveis socials, es pot aconseguir alguna ajuda, però està totalment mancada de recursos econòmics, logístics, humans. Doncs a nivell autonòmic, una de les coses que s'hauria de fer és una injecció de recursos a aquesta oficina, que està pensada per solucionar això, que serveis socials hi treballa, l'oficina local d'habitatge aquí a Sant Cugat hi treballa. Què passa? Que és una oficina que està tan col·lapsada que no és funcional. Ajuda una miqueta, perquè no, a la que arriba allà una petició, fa un truc a l'oficina de l'entitat, aleshores, com a PA ho veurem com un element més de pressió, no? I que pues, és una molèstia més al banc, però ja està, ara mateix, a nivell de la gran majoria de gent que ho necessita, només pot fer això. En alguns casos sí que ajuda més, però al moment només pot fer això. Aleshores, aquí, per exemple, és claríssim que cal fer-hi una aposta.
Alguna cosa més?
Fa poc vam traslladar l'oficina local d'habitatge, la vam posar accessible al carrer, al públic, amb més personal, i nosaltres, diguem-ne, que som mitjancers amb Ofideute. És a dir, nosaltres som agents d'Ofideute i aquí a Sant Cugat, com a mínim, diguem-ne que s'atén doncs, amb regularitat a tots els casos que hi ha, no estem col·lapsats, per sort, no? Hi ha una bona afluència de ciutadans que ens venen a consultar i es va donant sortida a molts casos, amb mediació, etc etc. Per tant, vull dir, sobretot doncs, fer la crida que aquí a Sant Cugat no hi ha aquest col·lapse, per sort, no? I que tothom que tingui no que tingui aquest problema, que prevegui que pot arribar a tindre aquest problema, sobretot doncs, que es posi abans en contacte o bé amb l'oficina local d'habitatge o bé amb els serveis socials, són vasos comunicants, ja, i allà doncs, intentarem agafar aquesta situació abans de que s'agreugi.
Algun comentari més sobre aquesta qüestió, perquè haurem d'anar tancant?
Bueno, jo, a nivell de què poden fer les administracions, crec que a nivell local, per exemple, el que s'ha fet amb l'oficina local d'habitatge són les primeres coses que vam dir com a PA, però, per exemple, a mi no em consta que l'oficina local d'habitatge faci una intermediació entre la persona que no pot pagar i l'entitat bancària.
La procura.
Val. Diguem-ne, per exemple, són les coses que des de la PA valorem que, que es podrien fer, no?
Sí, sí.
Una última pregunta. Com creuen que serà la situació de l'habitatge a mitjà termini, tenint en compte que tots els indicadors que donen diversos especialistes en economia diuen que la situació empitjorarà? Ens podem trobar encara en una situació pitjor de la que tenim ara en matèria d'habitatge, tenint en compte que el context en què ens trobem indica que, lamentablement, en els propers anys les coses continuaran empitjorant? Sense ser molt negatiu en,
si ho sabéssim,
en aquestes faríem, dades, simplement em limito a...
Ja, ens faríem fer un escrivint un llibre, dirien exactament què passa.
No n'hi ha uns quants com fer, eh?
Sí, però ja caldrà fer la prova del cotó dins d'uns quants temps, a veure que, si aquests llibres doncs deien la...
És a dir, estem preparats per si això empitjora, intentar treure forces d'algun lloc per evitar que la situació, en aquest cas de l'habitatge, continuï empitjorant?
Jo, si em permet, sí que em mullo. Sí, i que consti que parlo a títol personal i no de pa, eh? Jo crec que clarament anirem a pitjor, més amb les polítiques que està tirant endavant el govern a nivell estatal. El tema de la vivenda, jo crec que està en un punt crític, va cap a pitjor, perquè està xocant amb una contradicció amb l'estructura amb la que veníem funcionant, no? Fins ara s'havia mantingut en l'època de vaques grasses i abans de la transició, no? Que i totes les polítiques, diguem-ne, després de la Guerra Freda, que el fet de la propietat privada i defensar la propietat privada com a element fonamental de desenvolupament humà era compatible amb garantir els drets mínims de les persones, els drets humans. El que està posant-se de relleu és que ara mateix mantenir l'estructura de propietat privada de la vivenda a tot l'Estat és contradictori i xoca de ple amb garantir aquest dret. Hi ha centenars de milers de desnonaments, hi ha milions de pisos buits arreu de l'Estat, i això és això en un, no sé, veient-ho racionalment des de fora, dius, pues cap problema, hi ha pisos, hi ha gent sense casa. Què passa aquí? Abans es deixa la gent al carrer que qüestionar aquesta propietat privada dels bancs. Aleshores, mentre sigui primer que es pugui especular, que qui tingui la propietat de la vivenda la pugui mantenir amb fins purament especulatius, i no tingui una obligació, que la té moralment però no la té legalment, de cedir-la a la gent que ho necessita, anirem clarament a pitjor. Aquesta és l'arrel del problema, no? I les mesures que es van proposant són pal·liatius sobre això, però mentre no anem a l'arrel del problema, jo personalment penso que a X anys vista la cosa s'agreujarà. I només cal veure d'aquí unes setmanes, quan es tombi la ILP, el que passarà. Perquè si una de les coses està fent la PA, a part de mobilitzar, és canalitzar la indignació. I hem vist gent cremant-se dins de les oficines, hem vist gent saltant dels balcons, molta d'aquesta gent té les esperances en aquesta iniciativa legislativa popular, que la que es tombi, el camí està escrit i s'estan triant recórrer-lo.
Raül Granger.
Sí, jo crec que la pervivència en majoria absoluta al govern espanyol del Partit Popular doncs és una bomba de rellotgeria per l'estat del benestar i pels drets socials, no? I per les esperances de moltíssima gent. No? No és que estiguin, diguem-ne, fent unes polítiques des dels seus criteris doncs, per fer front a una crisi econòmica, sinó que amb les actituds que veus de molts dirigents del Partit Popular, veus que darrere d'això hi ha una opció ideològica doncs, profundament injusta. No? Els comentaris que vam sentir ahir o abans d'ahir de la secretària general, no? Dient que els militants del Partit Popular o els seus votants doncs abans deixen de menjar que pagar la hipoteca.
Que consti que ells després ho van negar.
Bueno,
però vaja, va sortir un diari, després aquell diari...
Els ha dit que s'apreten el cinturó i paguen els seus deutes.
Està contestant. És a dir, aquí darrere hi ha una concepció de dir, bueno, realment qui no ho paga és perquè no li dona gana, perquè allò, la ley de vagos y maleantes, no? I aquesta gent surt d'aquesta tradició ideològica, no? Aleshores, a aquest nivell, doncs i òbviament a mitjà termini ho veig malament. Tenim aquesta nova amenaça que volen treure les subvencions per les entitats, per les promotores públiques d'habitatge. Això vol dir, ras i curt, l'enfonsament de totes les empreses públiques d'habitatge. L'enfonsament directe. I ja veurem com fem front a tots els lloguers, perquè aquí s'han cugat totes les persones que estan en un pis de lloguer públic, hi ha una part que l'està pagant l'Estat. Per fer aquell habitatge es va fer una hipoteca. Aleshores, el lloguer que estem cobrant com a promusa, com a ajuntament, cobreix una part d'aquella hipoteca. I l'altra part d'aquella hipoteca doncs l'està pagant doncs l'Estat amb les subvencions. Si ens treuen aquestes subvencions, de cop i volta Promusa, és a dir, l'Ajuntament, ens trobarem amb uns pagaments d'hipoteques doncs brutals que no podem aguantar, o pugem al lloguer, no? Fins a cobrir aquest, la despesa que val construir aquest edifici, o ho hem d'assumir nosaltres com a Ajuntament. Imagini's, això nosaltres i l'Ajuntament doncs, de Majadahonda, de tot arreu, d'on sigui, no? És a dir, ens estan abocant contra la paret, a tots nivells, no? Aleshores, mentre hi hagi el govern del Partit Popular, i evidentment mentre suportem doncs, a l'espoli fiscal que ens somet l'Estat espanyol, doncs ho veig malament. Aquí a Sant Cugat estem aguantant, doncs a nivell de polítiques socials, doncs diguem-ne que els pressupostos són els mateixos que hi havia, no hem reduït absolutament, doncs tenim una bossa de contingència per fer front, aquí, igual que vaig repetir ahir, perquè vull que quedi molt clar, no? Ningú que necessiti un ajut el deixarà de rebre per falta de pressupost, eh?
Sí, no.
Això és...
Se creu que estem acabant, eh?
No, ara tindrà, no, ara tindrà un altre torn.
Això és així. És a dir, ningú se li dirà que no li donen un ajut per manca de pressupost. Aquí, a l'Ajuntament de Sant Cugat. I això en don fe. I,
bueno, Julià, un petit apunt. I ja tancarem.
Clar, què vol dir que no se li dona un ajut? Dels ajuts que estan estipulats que estan dintre del pressupost. Però gent que necessita un ajut no se li dona perquè no existeix tal ajut. Si prefereixes ho diem així, més que no hi ha recursos. Els serveis socials administra els recursos que té i ho fa bé i ho fa en base a uns criteris tècnics i dona qui ho més ho necessita, indiscutible. El que està claríssim també és que hi ha gent que ho necessita i serveis socials no té els recursos per ajudar-los.
Com què, per exemple?
Com per exemple, una família firma això en pagament,
sí.
Està buscant un lloc on anar a viure, evidentment no pot pagar un mercat lliure a Sant Cugat, no hi ha ni pisos d'emergència social, ni pisos de protecció oficial que pugui accedir, va a serveis socials i li diuen, et podem ajudar a pagar l'entrada d'un pis de lloguer, però aquest pis de lloguer no pot superar els 400 euros. Dir que un pis de lloguer no superi els 400 euros és sinònim de que aquest pis de lloguer no pot estar a Sant Cugat, per exemple. Aleshores, bueno, s'està ajudant a Rubí, no? Bueno, és igual, podria numerar casos, però és cert que hi ha gent que no està en el nivell més baix de pobresa, sinó que té uns certs ingressos, una família tipus, dos adults i dos crios, amb 500 euros d'ingressos, que no poden, evidentment, arribar a final de mes, menys han de pagar el lloguer, que a serveis socials no els hi poden donar cap ajut, perquè és que ho veig cada setmana. Aleshores, tothom que necessita un ajut al rep, no és cert. Jo t'admeto de dir, dels ajuts que tenim, els estem donant tots i no hem retallat. Vale, jo això estic d'acord, però dir que tothom que s'ha de Sant Cugat necessita un ajut,
no,
el té...
Tothom pues, que necessita pues, un ajut i està amb els criteris... No,
clar, i està amb els criteris, clar, per què? Perquè si són uns criteris en base al pressupost disponible...
No, amb uns criteris que estan fixats en el conjunt de serveis socials, no tan sols ja a nivell d'estat, no és l'Ajuntament de Sant Cugat només, sinó a nivell europeu, tècnicament, hi ha uns criteris per donar ajuts socials, etc, en funció del pressupost i disponibilitat.
Ara ho has dit, en funció del pressupost i disponibilitat,
sí, però
falta pressupost.
El que hem de garantir, el que garanteixen els serveis socials d'arreu, fins i tot els de Noruega, no és que tu puguis sempre mantindre el teu estatus passi el que et passi. És que
no estem parlant de mantenir l'estatus, per l'amor de Déu. Estem parlant de menjar a partir del dia 20 de mes o a partir del dia 15 de mes.
Aquí ningú es queda sense menjar a partir del dia 20 de mes. Això t'ho puc garantir.
Vale,
no?
però quan cal han d'anar a viure a Rubí. O quan cal han d'anar a viure a Cerdanyola, han d'anar a viure a Badia.
Però és que això no està en mans de l'Ajuntament. Poder garantir a tothom que passi el que li passi poder continuar vivint a Sant Cugat, ja ens agradaria, però no està en despullat.
És a dir, a Sant Cugat cal un cert nivell de renta per viure, és a dir, Sant Cugat no hi pot viure tothom, les famílies més pobres no es poden quedar a viure a Sant Cugat, és el que m'estàs dient.
No estic dient això i tu ho saps.
Pues jo t'invito que vinguis el dijous a les 8 del vespre al carrer Sant Jordi número 5 a la reunió de la plataforma i parlis amb la gent i t'expliquin tots els ajuts que necessiten i que no reben, que parlis amb les famílies que han hagut de marxar a Rubí perquè els serveis socials no els pot ajudar.
Les famílies a les quals han vingut a serveis socials i se'ls hi ha denegat, tan sols ha estat de vegades perquè no complien els criteris. Hi ha famílies...
Clar, però és que és això el que estem discutint. Els criteris, jo no dic que es doni ajuda a qui no compleix els criteris, jo dic que són uns criteris que no responen a la realitat d'aquesta ciutat.
Raül, per tancar, no?
Sí.
No, ho dic, criteris, no criteris, rèplica, ho dic per tancar la discussió.
Sí, última rèplica i...
Si volies afegir alguna cosa més.
No, home, que, si realment fos així, nosaltres tindríem molts casos, tindríem moltes cartes al diari, tindríem moltes queixes i no en rebem. O sigui, no podem ser absolutament garantistes, ja ens agradaria. Si
parlo amb el síndic de greuges.
Per això, precisament, i parlo sovint. No podem ser absolutament garantistes de que tothom mantingui doncs, la seva situació tal com està. Nosaltres evitem el risc d'exclusió, evitem el risc de pobresa, de precarietat, amb moltíssimes famílies, i insisteixo que ningú que vagi a serveis socials i digui que a partir del dia 20 no pot menjar, com deies, es queda sense menjar. Això no és així, i això no succeeix així.
No, jo no dic que passi això, jo dic que...
Però ho has dit abans, no, però, no es pot dir això.
No, però...
No es pot dir.
És a dir, si tu estàs en una situació en què et trobes això, la solució de serveis socials no és la de... o sigui, diguem-ne, si tu tens les necessitats cobertes i no arribes a menjar, sí que t'ajuden a menjar, però si tu tens una situació estructural amb un tema de vivenda, si és del que estem parlant, en el que diguem-ne, tu no pots fer front a una situació de pagar doncs, de mals ingressos que tens, mantenir tota la teva unitat familiar i pagar un lloguer o poder viure a Sant Cugat, la solució és que te n'has d'anar fora, que si et quedes aquí aquí l'ajuda que et donen no et dona per cobrir, diguem-ne. Aleshores, el que deies, els criteris, o sigui, jo no dic que els criteris no es cobreixin, o sigui, els criteris, jo estic convençut de que els tècnics els executen el millor poden. El que passa és que falten recursos, i és que és més, és que ve gent a la plataforma que diuen, he anat a serveis socials, m'han dit que no poden fer res per mi, que vingui a la plataforma. Això ens ho trobem, això habitual, és algo que no és un cop ens ha passat, és algo que habitualment passa.
Em passes els noms d'aquestes persones i t'asseguro que mirarem a veure què ha passat aquí, perquè jo no, ni tinc constància ni permeto que succeeixi això.
Posem el punt final aquí, en tot cas, després, al sortir de l'estudi, parlen i aquests noms d'aquestes persones els comuniquen i intentem posar solució. Una última cosa, per tancar. Si algú es vol posar en contacte amb l'Ajuntament o amb la PA, què ha de fer? Correus electrònics, telèfons, assemblees... Ho dic perquè vostès mateixos han anat més que a vegades un problema de comunicació, que hi ha gent que no sap que pot trucar a una porta o a una altra. Per tancar el programa així, deixem les dades en constància en aquest vídeo i en aquest programa que estem fent.
Assessorament de la plataforma. La plataforma Afectats per la Hipoteca fa assessorament gratuït a totes les persones que així ho necessitin, tots els dijous de 7 a 8 al carrer Sant Jordi número 5. I de 8 a 10, habitualment, és on hi ha la reunió de la plataforma Afectats per la Hipoteca, on es parla de l'estat de tots els casos que estan batallant amb la plataforma, de futures accions, mobilitzacions a nivell català, a nivell estatal, etc. És a dir, de 7 a 8, assessorament gratuït per tothom, i a les 8, reunió de la plataforma.
L'Ajuntament.
Ajuntament per temes d'habitatge, tenim l'oficina local d'habitatge, que està aquí al carrer Elia Rogent, a la plaça del Mercat de Torreblanca, per entendre'ns. Tenim la Casa Mònaco, tenim el Xalet Negre, tenim el centre de les Planes, el centre societari de la Floresta i el casal de Mirasol, on poder-se dirigir a diferents hores, tenim assistències socials, inclús al CAP de Can Mates hem inaugurat doncs, un nou servei també, amb assistent social en allà, que per qualsevol situació d'aquesta s'adrecen allà, i aleshores adrecem doncs, al ciutadà que tingui qualsevol problema doncs, cap al professional que els pugui atendre i que pugui establir quina actuació s'ha de fer allà.
Doncs aquest és el punt final d'aquesta trobada. Raül Granger, regidor d'Habitatge, i també Julià Misteri, membre de la plataforma Afectats per la Hipoteca. Moltíssimes gràcies per haver vingut a aquest programa especial que hem fet des de Coop.cat.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I a tots vostès els recordem que aquest programa sempre el poden recuperar a Cugat.cat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.